És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 266, a l'onzè de la novena temporada. Avui parlarem de Merlí Podcast, el podcast associat a la sèrie de TV3, que va estar patant molt fort a nivell d'audiència, i ho farem amb en Sergi Llorenç, il·lustrador i podcaster i responsable de Merlí Podcast. En temps de tertúlia, nou iPad Pro, Google Maps offline i com desactivar la localització permanent a iOS, entre altres temes. Aquest programa, ja sabeu, t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
A Mossega la Poma conversem de forma dispersa de tecnologia, ciència i moltes coses més. Avui fem Mossega la Poma, el control tècnic Sergi Perucho, que l'hem agafat amb el... Oh, nova musiquita de Robotito, què és això?
Coses que passen.
Marc Alier, recient vingut,
codirector. Acabo d'arribar, m'acabo de sembrar.
Molt bé. Dani Amo, col·laborador habitual.
Com estem?
Amb el seu iPhone 6S Plus, que lo flips.
Avui participaràs al programa, Dani?
Sí.
Conducció, direcció, producció, qui us parla, en Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles. I avui de forma molt, molt, molt especial als amics, oients, equip tècnic i responsables de Ràdio Caldes de Montbui. També una salutació especial als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Escriviu-nos a podcast o mandarina o el que vulgueu, @mossegalapoma.cat, si voleu emetre gratuïtament el programa. És un plaer compartir, com sempre, aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs,
menys mal que has vingut, perquè no sabíem
sí, sí, sí. Acabo d'arribar i estic molt content.
Ah, sí?
Estic molt content perquè ahir per la nit, quan... Sí, porto tot el matí. Bueno, aquest matí he estat entrevistant en l'Oriol Nieto, que finalment els Gremlins ens han permès tindre
la... He escoltat una estona i m'ha fet... Està molt bé, eh?
Sí, bueno, sí. A més... Ha sigut estrany perquè...
Hi ha bon rotllo entre vosaltres.
Sí, sí, és això. Em faig amic dels meus exalumnes, dels meus alumnes, i coses, aquestes coses passen. Oi, Sergi? I amb l'Uri, vam fer la primera entrevista. I després, clar, hem tingut una altra entrevista completament diferent, parlant de coses diferents, que més jo deia, hòstia, no vam parlar d'això, no hem de tornar a ficar.
Ja passa, perquè es nota que teniu bon rotllo.
I l'altre ahir estava preparant el guió, imagina't jo preparant guions...
Oi, Marc!
De Zeta Testers...
Un moment, això és...
A veure... En Marc?
Un moment... Raúl Arribas... Que lo sepas, sí. Està preparant un guió al Marc Alier, sí, fill valor.
Essencialment, jo no ho feia en el guió, jo us enviava per mail i ho fotreu en el guió vosaltres, però no sé quin format té això, eh? Però abans de posar-me a fer la segona part del guió sobre procrastinació, que farem ara d'aquí una estoneta, em vaig posar a procrastinar configurant el compte de Proton Mail, que ja hem arribat. I com ja vam explicar el seu dia, Proton Mail és aquesta empresa de Suïssa.
Que l'han fotut, els hackers l'han fotut. Bueno, ha tingut un atac de DOS.
Proton Mail és una empresa a Suïssa que s'empara amb les lleis de Suïssa i que tenen allà un búnquer, tal com va predir a Cryptonomicon en Neil Stephenson. Ja sabem que tot el que diu Neil Stephenson tard o d'hora passa.
Paraula
de Neil Stephenson. Doncs tenen un mega búnquer on tenen el seu centre de procés de dades i totes les dades estan encriptades, és a dir, ells no poden accedir a les dades dels teus emails i s'emparen amb la legislació suïssa. Ho han muntat uns ex-informàtics del CERN, allà on es dediquen a accelerar partícules a veure si destrueixen l'univers. I donen aquest compte on tens 500 gigas gratuïtes, que és
són megas.
És poquet, però
és molt poc.
Clar, sí. En Benjamí deia, és que és molt poc i la gent vol espai, però jo crec que el que hi és, per exemple, a mi no em substituirà Proton Mail, el meu Gmail, perquè tinc l'inbox, que hi ha tota aquesta intel·ligència intel·ligència artificial que hi fot Google, que fa que l'experiència del mail s'hagi reduït a una dècima part del temps que era abans. Jo el mail el coneixo molt de pressa.
La idea de ProtonMail, crec jo, és que...
És el mail segur, és un cas d'ús.
Sí, i cobraran, home, perquè si
bueno,
tens
si
megas
vols
poc...
ampliar-ho, sí, sí, pagues uns calerons, pots tindre això. Pots tindre aquest mail segur, que tu saps que no vols que l'NSA ni que els serveis d'intel·ligència... Bueno,
que la teva dona sàpiga l'aventura que tens.
Mira, la meva dona em té el mòbil, m'ho té tot. Escolta, si vols saber alguna cosa que m'ho pregunti...
La seva dona és molt més que la NSA.
Ja t'he dit.
Sí, per favor.
Qualsevol dona és més que la
NSA. A més, jo no sé de dir mentides. O sigui, les dic, però me les enganxen així. I o sigui, ja està, passa res. Però... entenc que és un cas d'ús de dir vull tindre això segur i ho mantinc, i és molt interessant el link que ens va enviar i no me recordo com es diu a Twitter, si m'ho mires ara tu
jo no tinc connexió perquè estic...
jo tampoc, però suposo que el meu Twitter estarà carregat. Bueno, en qualsevol cas ens el va enviar
un
oient i ens envia un article xulíssim que posarem als show notes, suposo, sobre l'atac de denegació de servei que els hi van fer, perquè d'alguna manera és un servei que
hi,
no interessa que sigui, que la gent es pugui enviar mails sense dir coses. No oblidem d'ençà del terrible sèrie d'atemptats que hi ha hagut a París, que ens sap molt de greu i és desastrós, però hi han saltat certes persones als Estats Units a dir que això passa per culpa de Snowden i perquè s'està perquè la gent no té que tindre privacitat i perquè ells tenen dret a espiar tothom.
Bueno, però als Estats Units ja saps el que passa.
No, però és un punt de vista molt dur, i jo crec que a veure la capacitat de la possibilitat d'entrada aquí a Espanya, de moment encara a Espanya, la Constitució espanyola reconeix un dret constitucional a tindre comunicacions privades i que no te'ls espiïn. Almenys si no hi ha un ordre judicial. Llavors, almenys hem de tindre les tecnologies que ens permetin fer aquestes coses.
Tot i que els serveis secrets fan el que volen.
Els
doncs, coi, per estar content, t'has posat 4 minuts de discurs...
M'has cronometrat.
T'he cronometrat.
És que venia molt content.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma. Per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues S.
Molt bé, doncs Miquel Soldevila era la persona que havia fet, que ens havia passat l'enllaç aquest a l'atac de negació de servei de ProtonMail.
Molt interessant, una lectura molt interessant. També procrastinant abans d'escriure el post sobre la procrastinació.
Molt bé, doncs avui ara sí a l'estudi amb en Sergi Llorenç. Sergi, benvingut.
Hola,
a
què tal?
Roma. Sergi és il·lustrador i podcaster, implicat en projectes de podcasting a microbis.net, el podeu trobar. Podcast del que ja hem parlat aquí a Mossega la Poma, i ara produint el nou podcast de la sèrie de TV3, Merlí Podcast.
I tant, aquí estem. Sí, aquí estem i contents, eh? Jo també estic molt content.
No, estàs molt content. Això està molt bé, sí, molt content.
Doncs això, benvingut a Mossega la Poma, Sergi. Repassem, si et sembla, abans d'entrar una mica a Merlí, al podcast i al podcasting, la teva trajectòria. Dius que ets il·lustrador, i he vist alguns dibuixos teus a Facebook. Està xulo, eh? Fas dibuixos.
T'agraden? Gràcies. Sí, és,
bueno, a mi, jo que no sé dibuixar, tot dibuix m'agrada, eh? Tu tinc més a criteri, però estan bé, eh? Fora broma. A què t'has dedicat o a què et dediques?
Doncs mira, jo ja vaig començar en temes de comunicació, ja que parlem de podcasting, de jovenet, amb 18-19 anys vaig començar a fer ràdio en emissores locals, vaig estar molt a Ràdio Gràcia, i d'aquí vaig saltar... Doncs,
Ràdio Gràcia era mítica, eh?
De Ràdio Gràcia va sortir gent molt bona, sí, i gent que ara doncs, és força coneguda. De l'època abans que l'agafessin i la convertissin en una mena de calaix de sastre, no? on enxufaven... Doncs, altres freqüències, però vaja, hi havia molta gent en allà fent programes locals i era, la veritat és que també era molt divertit i com deia, d'allà va sortir molta gent. Jo vaig saltar de Ràdio Gràcia, vaig saltar a Onda Rambla, vaig estar amb l'Albert Lesant i amb altra gent de l'equip de l'Arús fent el Fora de Lloc. Vaig tenir la sort d'anar a RAC 105 en l'època en què estava naixent RAC1. És a dir, que vam començar en uns barracons i vam anar a parar a l'edifici aquest tan xulo que hi ha ara allà a la Vila Diagonal, uh-huh. I vaig poder veure-ho néixer. Vaig també col·laborar amb algun programa de RAC1, sobretot els caps de setmana, i d'aquí vaig passar a temes de publicitat, a ser creatiu de publicitat, d'aquí vaig passar a fer disseny, bé, una miqueta de tot, i ara actualment, doncs mira, he repescat una cosa que ja sempre havia fet, que era dibuixar. Ara ho estic fent doncs a nivell professional i...
Mm-hmm. En temes més de podcasting, més enllà del món de la ràdio, jo et coneixia de Microbis era un podcast super molt desmadrat, molt obert, amb... és el clàssic podcast de dos o tres col·legues xerrant i...
Com deu ser un podcast desmadrat? No ho sé.
Molt més que... No té res a veure amb mossegar la poma.
Un dia jo us faré una llista.
Sí. Jo reia molt perquè a més feia tota una sèrie de xuguesques i papers. A mi m'agrada molt. A tu t'agrada molt experimentar. M'encanta el del podcast amb la iaia. És brutal.
com, explica'ns això, sisplau. No,
sí, bé, primer t'he de dir que el Microbis era un desmadre controlat. Tot el que passava a Microbis estava controlat, encara que no ho sembli. Aquesta era una miqueta...
No?
Guionat, amb escaletes i amb edició i amb hores d'edició, a més. Mm. És a dir, que allà hi havia doncs, una intenció, no? Clar, a mi m'agrada molt, a vosaltres no us ho faré, però a mi m'agrada molt crear una miqueta el caos. Soc una miqueta troll.
Ja
parlarem amb el Marc i jo.
El tema troll.
I bé, doncs també, com tu dius, tu m'agrada molt experimentar i fer coses que siguin una miqueta diferents. Potser més per l'amor a l'art, que no per demostrar res, no s'ha demostrat res, no? Però mira, ja que teníem a la disposició l'equip i els mitjans i a internet, cada cop era més fàcil penjar i moure aquests podcasts, doncs vaig decidir fer-ne un amb la meva àvia. I vaig decidir fer-ne un amb la meva filla, que aleshores tenia 3 anys també. Mm-hmm. I el resultat és molt divertit, perquè dintre d'aquest caos controlat, no? Sembla que l'estiguis liant, en realitat saps molt bé el que estàs fent, però també s'ha de dir que, clar, la gràcia no és només meva, la bona part de la gràcia en aquest cas seria de la meva àvia, de la Sabina.
La teva àvia era brutal.
Que és una fenòmena, sí. Que jo li he d'anar darrere per gravar, perquè la veritat és que a mi m'agrada molt, però ella segueix dient-me, nen, i això què t'aporta? Per què et serveix, no? I jo li he de dir, no, àvia, m'agrada fer això i ens escolta molta gent. Mm. Ella no ho creu i aleshores no, em costa arrossegar-la.
Molt bé, arribem a Merlí Podcast. Bé, ja s'ha explicat que Merlí és un col·lateral, no està directament, sí, parla de la sèrie, toca la sèrie, però no va néixer com un producte de
no
la sèrie.
No som producte oficial, malgrat que molta gent es pensi que sí, mm-hmm. I que en certa manera estem actuant com a tal. De fet, el Merlí Podcast va néixer una miqueta d'un rampell. Nosaltres estàvem intentant recuperar el Microbis, el Carles Herrera. El Microbis som l'Ester Ventura, el Carles Herrera i jo. Uh-huh. I el Carles Herrera em va dir, vull fer Microbis. Ja.
Tenia mono.
Microbis o una altra cosa similar o divertida, no? en la línia de Microbis. I vam dir, vinga, va. I vam començar a preparar i de cop va sortir aquesta sèrie, Merlí. Que nosaltres sabíem que sortiria, perquè això no ho sap ningú, no ho hem dit, però resulta que...
Atenció exclusiva.
Resulta que el Carles té una relació molt propera amb una persona molt important de la sèrie. De fet, el Carles surt a la sèrie en algun capítol de figurant.
Ja mirarem perquè no...
Ja ho hem dit, ja us diré, ja. El capítol 8 surt per allà. I...
Encara no hem més.
El capítol 8 sí, ahir es va emetre... El 9? El dia 16 es va emetre el capítol 10.
Vale, perfecte.
Mm-hmm. Aleshores, què passa?
Tu has vist els capítols avançadament o no?
Ara t'explico. Ara t'explico.
Que cabrón.
Com va començar la sèrie, vam dir, escolta, per què no placem lo del Microbis, que sabem que la sèrie són 13 capítols? Mm-hmm. Fem un podcast tancat, fem 13 capítols, un per cada capítol, i ja que tenim aquesta facilitat, doncs podem fer entrevistes, podem portar... Vinga, va, i ens hi vam posar, i ho vam fer. Aleshores, el que nosaltres fem, ara, no sé si ho puc dir, però mira, jo ara faré la trolejada, ara mateix és dimarts, al migdia, ja. Ho sento, perdoneu, i ara s'hauria d'estar publicant el podcast d'avui. Mm-hmm. Ahir va haver-hi capítol, avui s'hauria d'estar publicant, teòricament hem gravat avui. Mm-hmm. La veritat, no hem gravat avui i no gravem els dimarts.
Ah, o sigui que es grava molt abans.
Nosaltres gravem uns dies
abans. Que fake, total.
Teniu accés privilegiat.
Clar, tenim accés privilegiat i de fet el fem servir. Mm-hmm. I, home, per a tu pensar, nosaltres tallem tots els talls de cada capítol, els posem, sí, interactuen amb nosaltres els talls de veu de la sèrie, hem de trucar els actors, en algun cas, com en l'últim cas que va venir el Carlos Cuevas i l'Adrián Grosser, venen allà.
És el Pol i el Bruno?
El Pol i el Marc.
Ah, el Marc, això, exacte.
El Bruno, el David Solans, encara no, és l'únic que ens falta, de fet. Mm. I això s'ha de, ja sabeu vosaltres que això porta una preparació. Mm. Clar, de dilluns nit fins a dimarts matí no ens dona temps de fer tot això.
No es pot fer.
Aleshores, nosaltres tenim accés privilegiat, ho direm la boca petita, sí, i el dissabte gravem. Mm. Què passa? Que això ens afecta una miqueta en el tema del feedback.
Es grava, dius, en un pis de l'Eixample de Barcelona.
Es grava en el nostre estudi supertecnològic.
Ja, que és un pis d'aquells alts.
És un pis molt xulo.
Està insonoritzat l'estudi?
No.
Però sona molt bé el podcast. No. Eh?
Perquè tenim un bon equip. Un bon equip. I això fa molt. Sembla que no, però és una cosa que, clar, jo quan parlem de podcasting, de fet, si voleu, ho comentem, però jo és una cosa que crec que és bàsica, tenir dos o tres micros bons i amb què gravar-ho, i fa moltíssim, no cal...
Un bon previ i rodar-te una mica, amb ajustar una mica, tenir una mica de tècnica, jo crec que és important.
Sí, sí, perquè sàpiga, ni que sigui, que sàpigues que la llum no ha de passar del verd, no ha d'arribar al vermell perquè se sentirà malament, i després doncs fer una miqueta de... Ja sé que hi ha qui no està tan a favor, però una miqueta de pospo, una miqueta d'edició. Mm-hmm. I aleshores tot això ajuda.
Nosaltres, amb això, quan vam començar a mossegar la poma, pràcticament tot era pospro, perquè... No teníem guió, anàvem això, jo trolejava moltíssim.
Continues trolejant molt.
Sí, però amb temps més controlat, perquè tens un guió i tenim la dictadura d'aquests 54 minuts i tal, però original, fins i tot havíem fet aquell programa de 3 hores que vam dir que partien 2 i tal, perquè durava el que
sí,
durava.
Molt més
però també ens passava que d'alguna manera vam arribar a la conclusió que per nosaltres no era sostenible fer la postedició, perquè havíem de poder fer una realització del programa.
Jo el que penso...
Per fer-ne d'esforç.
Jo el que penso realment és que aquí la majoria estem fent això perquè ens agrada. Mm. És a dir, hi ha qui estoneja el cotxe i hi ha qui talla amb les tisoretes, talla bonsais, no sé com es diu, els cultiva, no sé. Sí, nosaltres fem podcasting. Al cap i a la fi ho fem perquè ens agrada. Si no ens agradés, hi hagi ajudes o no, no ho estiríem fent. Aleshores, la primera premissa és fer-ho el més còmode possible. Especialment quan no ets tu sol davant d'un micro, no hi ha més gent. I a la gent no li pots demanar les coses, sisplau. I menys quan es tracta d'editar una cosa durant 5 hores. Aleshores, vosaltres també porteu molt de temps, jo recordo quan fèiem el Microbis, que per cert el dia 12, el dijous passat, va fer 5 anys que l'estem fent, i jo crec que vosaltres hi estàveu per allà.
Des del 2007?
Sí. Doncs sí, però vosaltres encara porteu més.
2007 va ser els primers experiments.
Els primers, potser els 10 primers episodis.
Jo recordo que ja hi éreu. Aleshores, vosaltres també teniu un cert rodatge. Aquest rodatge et permet prescindir de fico la falca després, doncs em callo i la poso ara. Són aquestes cosetes. Tenir un tècnic, el poder-li enviar una senyal amb les mans, que t'entengui, mirar-vos i saber. Totes aquestes coses, no? Es noten en la producció en aquest cas d'un podcast. Mm-hmm. I fan que després t'estalvis doncs hores de feina.
El que abans no vam ser capaços de fer un programa d'una tirada que només diguéssim tinguéssim que tocar les portes de so, una mica de compressió, normalitzar i tira, van passar anys. Explicava l'altre dia en Tomàs que ens van convidar al Generació Digital i en Tomàs va robar un dels guions per veure el format.
Veure com es feien les guions.
Sí. No, bé, això està bé, tot allò que puguis treure tu per millorar. També, a veure, no hi havia els mateixos mitjans que hi ha ara. Hi ha cases com Behringer que han vist el Filoni, estan venent micròfons boníssims a preus molt assequibles, estan venent taules de so, que bé, que no tenen algunes coses que
tenen les professionals.
Exacte, però que funcionen més que bé.
Jo estic molt d'acord, Sergi, amb tu, de que la primera... O sigui, has dit dues coses que crec que són importants. Una, que t'agradi el podcast.
Sí, clar.
Si no l'estimes, sí, clar, no t'hi poses, igual que el tonejat de cotxes o el bonsais, com deies. I la segona, que la primera premissa és fer les coses còmodament. Nosaltres ara estem experimentant coses amb els minuts mosseguis, després en parlarem. Intentem trobar la fórmula per fer-ho còmode.
Sí.
Potser més que l'estudi, no tan oficial. Hem d'anar a... Per cert, avui esteu escoltant les noves falques de...
Però has mantingut la cunya...
He mantingut la música que t'agradava del Tesla.
No me'l pots treure.
No te la puc treure, per això l'he mantinguda. Un altre de com contactar amb nosaltres. No, perdona. Minuts mosseguis.
Minuts mosseguis és una extensió del contingut del podcast sense periodicitat establerta, que recull un únic tema en detall i tractat en forma de conversa amb els oients del programa. Trobaràs Minuts mosseguis en el mateix canal del podcast del programa setmanal de Mossega la Poma. Anima't a participar.
Ei, molt bé, com m'agrada aquest baix i aquesta percussió. M'encanta aquesta
sembla,
línia de baix.
Pues ara us explicaré l'anècdota d'aquesta música. Per cert, quan arribi, ara que ho explicaré, serem detinguts directament, ja ho dic ara. Aquesta música és d'un passe de models de Versace.
En ma vida, miratejada a pinyon.
Miratejada a pinyon de YouTube. I jo no la miraria mai, però me la van aconsellar per aquesta falca específicament. Sona com Missió Impossible. No ho saps? Una mica...
Té un rotllo, falta el...
És xula per si mateix.
Doncs això, a mi no us mosseguis. En Sergi Llorenç a l'estudi, parlant de Merlí Podcast i podcasting en general. Sergi, el Merlí, la sèrie... ho està patant molt. L'altre dia mirava l'índex d'audiència, superen el 500.000 d'audiència.
Avui han superat el Superguerrer, que supera la força del Superguerrer. Perdoneu que
de la mateixa forma que tenia Addicció.
Avui han superat totes les audiències fins ara. Perdona, digue'm, Dani.
De la mateixa forma que crea Addicció, també crea Aversió. Jo és que ni l'he vist.
Però per què et crea?
Ni la penso veure. O sigui, el personatge en si...
Mira, he pensat molt en vosaltres dos.
Em crea Aversió.
No, però és un profe... Primer que és un profe... O sigui, jo crec que ja
també és un cliché, és...
Sí, sí, però hòstia, per fer una sèrie
que
de televisió...
Robin Williams dels Toreos Muertos.
És el típic filòsof que es lliga totes les ties, va de guais...
Però, no sé, ah, jo?
Però, sí, ets tu.
Però també té una mica d'antieroi.
Sí, jo això t'ho podria rebatre bastant bé, el Carles Herrera, perquè sí que és veritat que aquesta sèrie se sabia o s'intuïa que per la manera que està tractada tindria èxit, no? I està sent així. I també se sabia que hi hauria moltes veus contràries, perquè de fet, si recordeu la promoció, la promo que posaven a TV3 abans que s'estrenés la sèrie, deia alguna cosa així com: està molt bé caure bé, però també s'ha de tenir gust a caure malament. Deia una cosa així, l'Orella fent de Merlí, no?
No, ho aconsegueix.
I està buscat així, però si t'hi fixes, el Merlí és un personatge que tu te'l mires i tu dius, sí, l'heroi, que es lliga totes les ties, però és un tio que el primer capítol el foten fora de casa. No té recursos econòmics. És un desgraciat perquè tracta el seu fill fatal. Tracta la ex fatal. És un tio que rep bufetades a la sèrie, tant psicològiques com físiques, i és un tio que realment tu pares a pensar i tu el veus i hi ha moments que et pots fer llestimeta. És a dir, que d'heroi no té res. I d'aquesta manera hi ha moltes coses a la sèrie que estan pensades per... En aquí algú dirà tal cosa. I tu segueixes mirant la sèrie i allò
que...
A Twitter, pam. Zasca. És molt curiós. Jo he estat mirant, he estat preguntant entre... A veure, això és totalment... que no té cap valor estadístic. Però he anat fent enquestes amb gent que conec que miren la sèrie i ja els hi agrada i gent que no la mira. No? Que no li interessa.
Jo no l'he vist.
Jo no l'he vist.
Però és que a més els dos esteu en el patró que ara explicaré. Mira.
Interessant.
Gent gran.
Ara es qualifiquen d'hòsties.
Estic en un patró.
Sí, si no esteu en aquest patró. Gent gran. Sobretot...
Ei, escolta, gran tu,
tio.
Això ho acaba d'explicar el concepte. Adults amb fills, vale?
Vale.
Això ja quadra.
Adults amb fills que ja tenen l'edat de l'adolescència o més, vale? Com és, per exemple, ma germana i el meu cunyat, que estan mirant Merlí perquè tenen un fill de 16 anys que comença a entrar, diguéssim, a la franja d'edat d'aquests.
En Tani i jo els tenim ben petitets, els fills, eh?
Exacte. Adolescents, òbviament, perquè això entre adolescents, gent de 18, 16, 17...
Tu parles de qui sí ho mira.
Qui ho mira, estic dient qui ho mira, no? I tot tipus de persones. L'única franja de gent que veig que no la mira són... sobretot més pares que mares entre al voltant de la quarantena amb fills petits.
Que aquests no podem veure a la tele. No tenim temps, no tenim gairebé vida.
És que jo no tinc tele des de fa 2 anys i mig que tinc espatllada.
El que o sigui, només de les enquestes
perquè si
he fet
porno a l'iPhone.
Clar.
De les enquestes que he fet, només he parlat amb 2 adolescents que la miren. Vosaltres teniu més dades segmentades de com va l'audiència?
No segmentades, el que et podem dir és sobretot el públic que tenim nosaltres, el que ens diu alguna cosa. Perquè nosaltres ara, l'últim capítol, en 3 dies ja teníem gairebé 1.000 escoltes, que ja et dic, vosaltres en teniu més, però a nosaltres ens sembla una bestialitat. I clar, d'aquests 1.000, potser es pronuncien a Twitter pues, 400, per dir-te alguna cosa. D'aquests 400, la majoria són noies, molt de noi gay també, és molt curiós també com es toca aquesta temàtica a la sèrie, i noies, doncs no sé l'edat, però pel típic de post que posen a Twitter amb fotos de grups així com d'adolescents, doncs calculo jo que estaran entre els 17 i els 20.
I adolescents, nois heterosexuals, no?
Doncs sí, a veure, hi ha de tot. Però jo m'he fixat, és molt curiós, que hi ha un personatge doncs, que gira molta trama envoltant a la seva homosexualitat.
Sí,
no?
Les línies
de... I aleshores, clar, també atreu molt i a mi em sembla fantàstic doncs, que la gent, doncs, sense cap tipus de...
Aquest és un tema que TV3, que sempre ha sigut una mica...
Carca
en aquest aspecte.
Sí, pots dir, i tant.
Hòstia, ara ha trencat una mica... De fet,
sí.
Hòstia, té molt... Saps aquestes produccions independents americanes? Té aquesta flaire, no?
Jo puc parlar pel poc que sé, i és poc, a veure, però jo sé que està feta amb la intenció de dir, jo estic veient una pel·lícula, de veure aquests capítols, de dir, jo estic veient una petita pel·lícula, i està feta amb tota la intenció, és a dir, hi ha moltes coses que estan fetes així per agradar i perquè doni aquesta...
Hi ha una altra cosa molt bona de Merlí, que és que barreja l'edat adulta del Merlí i de la seva generació amb l'edat dels adolescents. I els pares li passen... O sigui, és com una segona descoberta de les relacions, segona descoberta de la sexualitat, després d'aquella ser la teva parella habitual, que transcorre en paral·lel a la descoberta de la sexualitat de l'adolescència i els problemes dels adolescents, no? I aquestes trames entrellaçades són molt divertides, perquè hi ha moments a la sèrie on l'adult és el jove, saps?
Sí,
boníssim.
Però això a vegades els joves no ho saben interpretar. O sigui, nosaltres som adults, entenem les bromes o els guinyos que ens fan cap als adults, però hi ha moltes situacions, per exemple, els suïcidis no surten per la tele, perquè en el moment que surten i tracten els joves, automàticament l'endemà l'índex de suïcidis puja però a pinyon, perquè els joves no acaben de
d'associar.
Llavors hi ha temes que són complicats, no?
Aquest tema no s'ha tractat a la sèrie, diria jo, no?
De moment no, jo no sé gaire més.
I no es tractarà.
No sé.
Perquè incita, és a dir, és així, per exemple.
Sí, no és que inciti, però hi ha gent que ho veu... Mira, és una opció, mira,
no, amb pulseres...
Però això també pot passar.
Pulseres vermelles, és a dir, hi va haver un... No sé qui era, es van prendre unes pastilles, l'endemà, el pico de percentatge, és a dir, la gent...
Té intents de suïcidi.
Joves que anaven cap a l'hospital per pastilletes, va ser brutal. Llavors, aquests temes no es tracten.
No, però també pot aparèixer a les notícies, per exemple.
No apareix. Està prohibit. És a dir, no pots sortir perquè està... Bueno, no està prohibit, però és que pots rebre denúncies de part d'hospitals perquè, clar, els joves que veuen això diuen, ostres, existeix la possibilitat, doncs jo ho faig.
Ho consideres? És una opció. Que xungo.
Sí, sí. Anem a parlar de podcasting?
Sí, perquè ens estàvem avorrint.
Sí, sí.
Els que no mirem aquesta sèrie, em sembla molt bé, però...
Perdona, però gràcies a que ha vingut en Sergi i hem parlat amb Merlí, quadruplicarem l'audiència d'aquest programa. A veure si...
Bueno, està bé. Sergi, escolta una cosa, ja que la sèrie va d'un mestre, el disc de l'Uri Nieto, La bossa d'orina, tenen un tema que es diu Mestre Superstar. Et proposo que te l'escoltis, busquis Spotify, Mestre Superstar.
Mestre Superstar.
Sí, i potser la podeu posar en el podcast.
Doncs no ho descarto, perquè el podcast, jo sempre ho diem, som dos mestres i una persona que no té estudis però que ha anat molt a Cosmocaixa. Això del Cosmocaixa té relació amb el que surt a la sèrie. De fet, el Carles i l'Ester són mestres, o sigui, els hi posaré ni que sigui per enfotre'm en ells.
No, està molt bé.
Però amb certa sorna, no? Sempre... Sí.
No, perquè també el compositor és un
és bo, és bo.
Que està estudiant... A veure, la música és molt bona perquè són dos tios que en saben molt, però un també està estudiant magisteri i el rotllo i fins i tot l'he posat en Jordi Adell, que és, diguéssim, el gurú dels mestres.
Esteu per tot arreu, els mestres. Jo no sé què us donen, però us multipliqueu com els gremlins.
Sí, som una plaga.
La cervesa.
Doncs el gurú de tots els mestres progrés d'Espanya, en Jordi Adell, des de la Universitat Jaume I, li he posat i hòstia, que bo, li ha agradat, perquè la lletra, o sigui, potser us agradarà i potser fins i tot podeu fer servir. Segur que us deixem posar-la i estaran contents de que la punxeu.
Anem derivant cap a la part de podcasting. Jo no volia... ja que tenim avui aquí, Sergi, doncs no volia deixar de tocar el tema. Nosaltres parlem molt de podcasting, ara feia dies que no tractàvem el tema expressament, i jo crec que hi ha una revifada és cert. Hi ha una revifada del concepte de podcasting perquè les emissores tallen els programes o els empaqueten, els emeten o fan talls dels seus programes i ho envien per canal de podcast. Això, no sé, programes com La Competència, els típics magazines de la matí,
La SER, gairebé tots ho fan. La SER, a Catalunya Ràdio,
RAC1.
Això ha fet que sigui habitual que molta gent tingui podcatchers, és a dir, escoltadors de podcast en els seus mòbils. I això crec que ha beneficiat el món del podcasting. Però encara estem lluny que el podcasting com el nostre o el vostre, que és més podcasting independent, que no pertanyem a cap emissora en concret, encara que ara molts de vosaltres no s'escolteu per emissores locals, nosaltres no formem part de l'equip de l'emissora.
I som quatre replegats.
Exacte, quatre replegats que ens agrada el Cosmocaixa, com deia ell. Doncs, com ho veus? Com veus el moment i com penses que la cosa anirà evolucionant? Veient que això als Estats Units, per exemple, és completament diferent. Ara s'estan començant a invertir molts diners en publicitat en els podcasts independents i està molt més professionalitzat.
Parlàvem abans de patrons, jo veig un patró que s'està repetint amb el tema del que ja va passar amb els blogs. També érem quatre replegats que fèiem blogs i de cop, no sabem per què, van aparèixer una sèrie de persones que van saber traduir aquella mena de llenguatge, si es vol dir així, doncs a l'aplicació de missatges a les empreses, de màrqueting, clar, i de cop va deixar de ser una cosa que fèiem quatre a casa i que ens trobàvem per ser una cosa més que es va estendre, no? I de cop tothom sabia que era un blog. Ara amb el podcasting, què passa? És el que tu dius. Gràcies a les ràdios ens sona aquesta paraula, podcast. Ja sabem, potser no el sabem definir, però ja sabem que existeix. Jo crec que hi ha una cosa que estem fent malament, que és que els podcasters, si vols, el que es diu malament, el que mal dit podcastfera, que som doncs els quatre que estem a casa i ens coneixem, no? Creiem que nosaltres serem els grans impulsors del podcasting.
I no.
A veure, no ho sé.
Som els pioners, però no els
no tenim per què ser els... Exacte, a lo millor veu una persona amb coneixements de creació d'empreses i sap aplicar-ho, o a lo millor una persona que té pasta ho sap aplicar, veu que funciona la fórmula i a través d'aquí doncs comença a
expandir. És una mica el que ha passat amb les xarxes de podcast americanes, no? Que s'han aliat, han sortit gent que sortia de la National Public Radio, s'han fusionat, han trobat un empresari, algú que ha tingut una idea i que ha pogut posar diners, i ara comencen a aparèixer aquests grans grups, diguéssim, de promoció de podcasting, que són empresa, que busquen publicitat, que troben finançament important.
Clar, aquí tenim un altre problema, que és que pensem que jo faré podcasting a veure si em fitxa algú i me'n vaig a la ràdio.
No hi aniràs.
Com si fos el
no és la destinació.
No, exacte.
S'estan acomiadant gent, fins i tot les que tenen més èxit.
Però independentment d'això, és a dir, la ràdio i podcasting coexisteixen, però no són el mateix. És a dir, un podcaster no fa el mateix que es fa en una ràdio, encara que...
Ni té els jefes que té la ràdio.
Exactament. El que fa falta aquí és gent que posi diners i que hi hagi pasta perquè... No cal molta pasta, o sigui, amb un petit incentiu tu ja aconsegueixes, si ja estàs gravant cada setmana amb un petit incentiu encara gravaràs millor.
Flipes.
Exacte. Aleshores també el que fa falta és que ens ho creiem. Jo penso, i aquí sí que és una opinió molt meva, que tampoc estem disposats a fer les coses, estem disposats a cobrar, però no estem disposats a fer les coses molt bé. Vosaltres fa anys que esteu aquí i ho esteu fent cada setmana o gairebé cada setmana religiosament i ho feu.
Constància. Nosaltres, hem defensat molt el valor de la constància.
És que jo crec que és una de les principals, és un dels principals trets que ha de tenir el podcasting si vols que tenir un cert èxit. Nosaltres, amb Marlí, per exemple, en aquest cas, estem tenint constància. Quan no hem tingut constància en el passat, la gent s'ha oblidat de nosaltres en seguida. I hem sigut conscients que no ho estàvem fent bé. Aleshores, no és que tinguem un objectiu de que ens posin diners ni de... No. Repeteixo que ho estem fent perquè ens agrada. Però la que tu deixes de tenir un compromís, malgrat que ho facis perquè t'agrada, doncs no pots esperar que algú es fixi en tu per invertir, no? I jo crec que molta gent no està disposada a això. Ja,
també
directament.
La teva analogia del blogging amb el podcasting, jo crec que no és exactament acurada, perquè el cost d'entrada, diguéssim, l'esforç d'entrada per entrar en un blog, en 10 minuts entres a WordPress, entres a
Blogger no
i tens un blog i escriure més o menys tothom...
Sí, no em refereixo a un nivell tècnic, em refereixo a la curva que està fent, no? És a dir, de cop...
Ja, però les barreres d'entrada en el podcasting són xungues. O sigui,
sí, però van baixant, sí. Marc?
Sí, van baixant...
Amb temes com explicar estudi i aquest tipus d'eines?
Sí, però això expliques una cosa que sabem nosaltres com va.
Explica't la gent expert. Clar. La gent que no sap què és un podcast o què és allò...
Tu mateix et vas tirar una setmana dient que t'estaves barallant amb Spreaker Studio i em vas tindre que fer un screencast personalitzat per mi, bueno, perquè jo m'hi fiqués.
M'hi vaig barallar perquè estava integrat en el nostre workflow i perquè a més l'aplicació no funcionava vaig estar parlant amb els desenvolupadors que anaven traient releases.
Sí, però això és molt experto.
On the hand. Sí, sí. Ai, mira, tenim aquí el Carles.
Hola, Carles. Que el Spreaker Studio és per a pros, però per a Android hi ha gent com el Camionero Geek o l'Anita Poppy que cada dia graven i que tenen milers de seguidors. O sigui que tampoc és molt difícil.
Però la qualitat...
Bueno, a veure, tu m'has mencionat dos podcasters que són l'equivalent a...
Sálvame Deluxe.
El Rubius i el no sé què del YouTube. Clar, aleshores... No, a veure, jo entenc que la gent els hi pugui agradar, no tinc res en
però
compte.
Però són podcasters o no?
Sí, i tant que ho són. Pues i tant que ho són. Però també ho és un tio que està fent un programa a ràdio i ho està publicant des d'internet. No?
Senyores i senyors, Carles Canyo.
I és molt... Què tal, Carles?
Sí, sí, sí.
No, a veure, pues
sí que és cert que és molt més complicat per algú entendre què és un micro, com funciona, que necessito una taula, que necessito enregistrar, que necessito capturar.
Jo he fet un podcast, un daily, que es diu, un podcast diari, gravant des del meu mòbil. Després de deixar la nena al col·le, m'asseia en un banc i el primer que em sortia ho gravava. És més, veia els comentaris en directe amb l'aplicació de Spreaker i té certes eines de promoció que jo no les domino. O sigui, poder fer es pot fer. Ara, accedir a això ja és més complicat, clar, és el que deia el Marc, no és obrir una web. I abans, compte, obrir una web abans era complicadíssim, perquè explica-li a algú que obres una pantalla, has d'escriure en un lloc i que et surti. Ara tothom ja sap com funciona.
Sí, sí.
En el moment en què sigui una cosa que estigui més...
Jo crec que igualment la complexitat és... O sigui, d'entrada, partint d'un podcast gairebé has de tenir un blog. No sé que vagis a un lloc com a Spreaker o com a Vbox, que diuen Dani, que bàsicament el que passa és que el podcast el tenen ells, no el tens tu. O sigui, penjar una cosa a Spreaker, no controles el...
Clar, a veure, el que passa és que tu una entrada d'un blog que ocupa res.
Sí.
I un podcast d'una hora... et pot ocupar uns quants megas.
Explica'ns a nosaltres que hem de pagar l'ampla de banda.
Què us he d'explicar, no? A Noel vas hablar-t'ho de la lluvia, que diu el meu amic Paco. Però, clar, tu no... davant de la comoditat d'Spreaker de gravar i que ja quedi penjat en allà...
Sí, sí. I que t'ho integri amb iTunes, que no tinguis ni que fer absolutament res.
Clar, clar. Sí, sí.
Però ojo que llavors si ho penses amb ells has d'acabar pagant al mes una quantitat.
I
si
depèn, no... depèn dels límits. Mm. És a dir, si vols, si tu tens molta... A veure, si fas capítols de 5 minuts, em sembla que te'n pots fer 400, si vols, i no et gastes...
Tens un límit de 45 minuts.
Jo afegiria que amb el tema de l'àudio, que sí que ocupa molt espai, si aneu amb Dreamhost, que és un dels nostres afiliats, que sí, jo estic, tens il·limitat.
Tens espai il·limitat?
Espai il·limitat en pla de banda. Tot ara això sí, igual no et va tan de pressa com quan pagues un Google Cloud aquest.
Molt bé, hem d'acabar aquest... està molt interessant, Sergi, la conversa, i fixa't que ens...
Hora de tornar.
Ja tornaré, em quedo a dormir.
Has vist que l'estudi... Altra cosa no, però gros... que es ganso,
sí, 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 sí.
Molt bé, Sergi Llorenç, parlant de podcasting, parlant de Merli Podcast, et convidem a quedar-te amb nosaltres la segona part del programa, que farem, que serà curteta, que farem tertúlia, avui molt, molt més curta de l'habitual, i ens n'anem al que abans era Racom ho segui, i que ara entrarem a la part, diguéssim, més de participació dels oients, per mitjà del nostre, la nostra nova falca d'afiliats.
Tens dues formes d'ajudar-nos. La primera, deixant la teva valoració i els teus comentaris al canal d'iTunes de Mossega la Poma i difonent el programa entre amics, coneguts i saludats. La segona, comprant a Amazon, accedint per mitjà de l'enllaç d'afiliats que trobaràs a la web o a les notes del programa de cada episodi. A tu no et costarà res i nosaltres rebrem una petita ajuda per pagar les despeses. Gràcies.
Gràcies. Molt bé, doncs nosaltres agraïm...
Jo amb aquesta música que està fa que em veig amb un vestidet i amb unes flors al cap corrent.
Molt, molt, molt happy flower, no?
Sí, sí, molt bueno, flower
powder. Hem de combinar una mica rock
flower amb powder, happy flower. Flower powder.
Doncs això, volem agrair, com sempre, a la gent de Ràdio Platja d'Aro que ens ha ajudat a fer la veu d'aquestes falques. I també volem agrair avui en Rafael Jesús, que ens fa el següent comentari a iTunes, ens ha posat una valoració i ens ha dit que entrevistes, notícies, novetats i diversió és el que trobes a Mossega la Poma. La veritat és que és un podcast on tu passes molt bé i a més estàs informat de tecnologia i altres coses que no puc llegir i altres temes tecnològics. Ja fa anys que l'escolto i l'espero i espero fer-ho durant molt més temps. Rafael, moltes gràcies.
Gràcies,
per cert, ara després llegirem un comentari seu, un paràgraf descrivint quines sensacions ha tingut tocant el nou iPad Pro.
Però no el llapis.
No, ara, crec que no, perquè no havia sortit.
No, el llapis ha sigut un problema gros.
Ara ho explico. Ara. Sí. Acabo això. Volia que estiguessis tu aquí, Marc. Ja han nascut minuts mosseguis. Els que ens escolteu per la ràdio no ho rebreu, no ho escoltareu, però la gent que ens escolteu per canal de podcast, i us convidem a tots els que sigueu oients de ràdio a anar a escoltar-nos a canal de podcast, hi ha moltes formes de fer-ho. Si algú té interès que ens ho digui, i ja li explicarem com fer-ho. Doncs ha nascut Minuts Mosseguis. I Minuts Mosseguis, que és bàsicament una conversa per tractar un tema amb un oient, està agafant noves volades i estem fent altres coses també, o volem fer altres
coses? Sí, volem fer altres coses. A veure, de fet, demà faré una cosa que ja fins i tot he dit que potser ho feia i hi ha hagut gent per l'auditori, jo vull, fins i tot gent que no s'escolta normalment, i és que en Miquel Barceló demà farà la seva classe de despedida i farà una conferència a la Facultat d'Informàtica.
S'acomiada com a professor,
exacte,
es jubila.
S'ha jubilat, jo ara he dut la seva signatura i el seu despatx. Molt content, no perquè no el veuré tan sovint, seguirem veient-nos perquè som molt amics, però sí, és tot un honor heredar és la càtedra d'en Miquel, i farà una classe magistral final en la que parlarà evidentment de la informàtica i la ciència-ficció i la ficció a la informàtica, i doncs li penso penjar el Tampax, el micro aquest portable que tinc, i li enregistraré tota la conferència i la penjarem en els Minuts Mosseguis directament.
Per tant, Minuts Mosseguis és una mica un calaix.
Ell no ho sap, però...
No, ni cal que ho sàpiga. Doncs no, perquè és amic del programa.
Sí, perquè li penjaré el ping.
És un Minuts Mosseguis, és el que hem dit, un tema tractat amb conversa amb un oient, però són més coses, és una mica més calaix de sastre. Estigueu enganxats perquè segur que trobareu temes que us interessen. Si algun oient vol parlar d'algun tema, que ens ho digui. Escriviu-nos a mm@mossegalapoma.cat
o palangana@...
No, perquè palangana se'n va cap al filtre de Mossega la Poma, de ser
o mm.palangana
cap a la tertúlia Mossegui que anem.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Us llegeixo el text que ha dit que ha escrit en Rafael Jesús i us deixo que parleu vosaltres taula de l'iPad Pro. Diu, bona, ja he tingut l'iPad Pro a les mans. La primera sensació espectacular, sí, és un iPad més gran. Fins aquí tothom ho veu, tacte molt bo, millor que el meu iPad Air, per molt compensat tant en vertical com en horitzontal. Es pot aguantar amb una mà i treballar amb l'altra. El teclat és quasi igual que l'inalàmbric de l'iMac, el clàssic que fem servir tots. Es noten molt les 4 GB de RAM, realment comparat amb un iPad Air o Air 2 hi ha una diferència, i no només de mida, la primera impressió ha estat molt positiva. El client, perquè l'ha comprat per un client, no l'ha comprat amb el teclat que ve amb l'iPad Pro, sinó amb un teclat Logitech, i bueno, aquí descriu com funciona el teclat Logitech.
És que és caríssim el teclat aquest d'Apple.
Supercar. Mm-hmm. No porta cap connector de càrrega diferent, s'alimentava del mateix iPad, no sé el consum que li pot consumir l'iPad, ja que estava configurant, descarregant aplicacions, etc. L'iPad, a l'engegar-ho, estava al 75% i quan ha acabat d'instal·lar-ho tot estava al 71%, vol dir que la bateria dura força. Aquestes han estat les meves sensacions. Per la meva part, vull fer un review utilitzant-lo per temes de fotografia, que és l'especialitat del Rafael Jesús, i diu, si tens un iPad de 2, 3 o 4 generació i tens pensat fer el canvi, és qüestió de tenir-ho en compte. El so espectacular, es noten molt els 4 altaveus.
A veure, a l'iPad Pro d'entrada hi ha una cosa, que és que no hi ha el... és que m'havia allunyat per compartir micro amb en Carles. A l'iPad aquest d'entrada hi ha hagut un problema gros d'aprovisionament, segurament perquè hi devia haver algun problema de disseny, i no ha estat el llapis disponible fins al mes que ve. O sigui, ha sortit a l'iPad Pro, però no hi ha el llapis, que era el que estava tothom esperant, a poder els il·lustradors, tu mateix, esperant a poder dibuixar.
Sí, sí, digue, igual me'n parlareu o alguna cosa, no? No me'n parlareu.
El llapis no ha sortit, no està a la venda.
Encara no ha sortit.
Sí, perquè no... deu haver-hi...
Però hi ha gent que l'ha vist amb un unboxing de llapis.
Sí, però acostumen a ser periodistes que l'han rebut i aquest tipus de coses, que estava com en una versió prèvia. Però
funciona per iPad 2, iPad 3, iPad 4?
El llapis no. No, el llapis és Bluetooth i va amb una tecnologia pròpia d'aquest iPad. També tenint en compte, doncs, això, doncs, el llapis encara no hi és, que és el que tothom està buscant, és el somni eròtic de tots els dibuixants, i això el volem. Llavors, tenir en compte l'iOS 9, que ens porta això de la pantalla partida, està pensat, doncs, per fer que el... pensat en el mateix iPad Pro, per ser una eina més de productivitat. Pensem que en l'iPad Air, si fas el split screen, la pantalla partida, no tens aplicacions iPad completes a pantalla completa, sinó que tens una aplicació en mode iPad i l'altra en mode iPhone.
És pseudo
multitasca. Però llavors, sembla ser que iOS 9 és el primer pas d'Apple a apostar per un model diferent de computació. És a dir, tens el Mac, que és, diguéssim, finestres i ratolí i menús pop-ups i aquest tipus de productivitat que ja sabem i que bàsicament és això, som nosaltres, som la vella escola que hem après a treballar amb això, mentre que ja diuen, no, escolta, Microsoft, per exemple, està dient aquesta computació híbrida, tinc Touch, però també tinc Windows i també tinc mouse i també tinc teclat i ho tinc tota la vegada, perquè com que vols tot, t'ho dono tot i ja fareu el que us agradi. En canvi, Apple ha pres la decisió, és una decisió de dir, no, tindrem una plataforma de computació tradicional, el Mac, que bàsicament té la mateixa pinta que va tindre el Panther quan va sortir el 2002, i en canvi diuen un altre que és iOS, que és totalment tàctil i que no tens que gestionar un sistema de fitxers i que no has de configurar la màquina i tot això. Evidentment el que passa és que l'iOS 9 no està encara, no és una aplicació de productivitat, no és una eina de productivitat completa, i veurem com millora. Deies, Tomàs.
No, deia que... ho he escoltat en l'Emilcar, en l'Emilcar Daily, aquest podcast de l'Emilcar.
Un altre Daily.
Un altre de Múrcia.
Que entrevistava a una altra persona, o era un àudio que li havia passat a una altra persona, que havia tingut temps de tocar-lo, una persona professional crec que del món de la il·lustració, que deia que l'iPad era l'iPad, el PC és el PC, i l'iPad Pro és una mica el punt perdut, no? L'eslabón perdido, deia textualment. No?
Potser estan creant una cosa diferent.
Exacte, estaven anant cap aquí. Nosaltres el tocarem tard o d'hora i aleshores en parlarem amb propietat o despropietat.
Si possible, amb despropietat. Però a mi m'interessa aquesta part de dir... És com una manera diferent, perquè clar, nosaltres, per ser productius, som molt productius amb el Mac. O sigui, les tecles de funció, tots els atajos...
Però perquè estem habituats a treballar d'aquesta manera.
Tots els atajos i les dreceres, els tenim tots d'allò, i els gestos que ens van incorporant són molt productius amb el Mac. O sigui, no serem mai tan productius amb un Mac com amb un iPad, a no ser que ens dediquem a... Per exemple, jo tinc ganes de començar a dibuixar una mica
i
més.
I això no pot ser dèficit de la nostra forma d'haver-ho après?
No, no és dèficit. És que nosaltres portem 30 anys fotent servir finestres. I això no els pots esborrar, aquests 30 anys. Tu ets molt productiu amb un sistema de fitxers. Tu ets molt hàbil configurant el teu sistema de fitxers i el Mac i totes les
però
opcions
això suposa
de preferència.
Això suposa un procés de reaprenentatge. Perquè, clar, veure 4 vídeos i veure el Twitter en un iPad no té massa sentit perquè no estàs treballant. No estàs creant, que és el que sempre hem parlat. El problema de l'iPad és quan estàs en fase de creació, no quan estàs en fase d'oient o de consumidor.
Jo crec que a tard o d'hora començarem a veure coses com aplicacions que faran que l'iPad serveixi com a viewfinder per la gent que està treballant en fotografia o en vídeo, les aplicacions per editar vídeo en l'iPad millorant. Suposo que sortirà tard o d'hora un Final Cut per iPad.
Sí,
I les aplicacions de dibuix a l'Illustrator, jo he vist vídeos de demostració de l'Illustrator Pro per iPad
i és
increïble.
Diuen que l'iMovie per iPad també és orgàsmic.
No, i sembla ser que és capaç d'exportar els vídeos en 4K més de pressa que un MacBook Pro Retina.
Déu-n'hi-do.
O sigui que la patacada en té, però el sistema operatiu no està llest. I no oblidem que aquest iPad encara no té el Force Touch. És a dir, té el llapis, però no hi ha muntat l'última tecnologia. És a dir, que ja sabem el que portarà l'iPad Pro 2. Ha de portar el Force Touch, perquè no han pogut integrar tot encara la mateixa màquina.
Molt bé. Els temes que teníem per tractar no els tractarem. Els vaig llegir i deixeu caure algun comentari.
La setmana que ve, que jo no soc, ho podràs tractar tot.
Sí, tens raó. Doncs mira, ho movem a la setmana que ve. Moltes gràcies, Marc. Gràcies per donar-nos
una setmana de respir.
Sí. Només avançar-vos una cosa per aquells que encara no ho sapigueu. Si heu instal·lat l'InstAgent, és una aplicació per iOS i Android que suposadament serveix per saber qui ha visitat el teu perfil a Instagram, perquè hi ha molta gent a Instagram.
És una aplicació xunga.
És una, Instagram, no, InstAgent és una aplicació superxunga. Instagram és una aplicació pa meter. Ja ho hem dit aquí diverses vegades.
Mal meter o pa meter?
No, pa meter-la.
Jo meto fotos de croquetes.
Tu sí, perquè estàs, bueno, perquè no tens temps. En qualsevol cas,
però si no tinc temps de follar.
InstAgent és captura de forma maliciosa el teu login i password del servei d'Instagram. Per tant, ja ha estat esborrada de l'Apple Store.
A veure, una cosa. Aquí, pitxau, sisplau, tothom. Qualsevol servei que feu servir que no us... que es connecti contra Instagram, contra Facebook, contra Twitter, contra Google, que no us llenci un navegador i surti la pantalla de l'aplicació original per autenticar, és a dir, si una aplicació que es connecti a Instagram, tu no li has de donar el password. Hi ha una cosa que es diu OAuth, que el que fa és que et llença una finestra d'Instagram i tu autoritzes a l'aplicació Instagram. I tu, i de la mateixa manera que quan tu estàs a Instagram, Twitter, autoritzes Twitter des, cap a Instagram, però sense entres, donar-li el password de Twitter. Però tu no li dones al senyor Instagram el password de Twitter o el password de Facebook. Perquè hi ha aquest protocol que permet això, és a dir, una aplicació no té per què conèixer el teu password. Ja hi ha protocols i eines molt senzilles de fer servir pels desenvolupadors perquè puguin, perquè tu per poder connectar aplicacions a aquests serveis i no has de donar el teu password a ningú. A no ser que et fotin alguna finestra de spoofing simulant coses, però...
Però tot i així canviaria. Doncs fins aquí la tertúlia de Mosseguin. Anem corrents cap a les propostes. Primer, sapigueu que això ho patrocina Capside.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat. Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Pum, pum, pum. Carles Canyó, vull que parlis de Vimeer 3.0.
De què?
Vimeer, la vas recomanar tu, una nova versió arranjada d'aquesta aplicació alternativa a Plex. Vimeer 3.0. Vas...
Ah, sí, pues que no me'n recordo.
Que penós.
Està fatal.
Bueno, això,
has de deixar les gominoles,
sí,
eh?
Sí, prou de menjar ositos de...
Va, jo tinc una proposta. Tinc un...
Bueno, però que l'acabi.
Ara s'està pensant i tu penses jo faig la proposta.
La llegeixo o la... Un moment, que l'acabo. L'acabo. Que permet fer streaming del contingut de Mac cap a l'Apple TV i al Chromecast. Vimeer 3.0. És així o no?
Okay. Val la pena. Jo tinc una proposta. És un llibre que m'he llegit aquesta setmana darrera. És un llibre enorme. És un llibre enorme, gruixut. A la gent que els agradi la bona fantasia èpica, la nova saga del Brandon Sanderson és excel·lent. De lo millor que li he llegit en aquest home, i aquest home és molt bo. Pensem que és el senyor que van triar per acabar La roda del temps del Robert Jordan. La saga, no sé com es diu la saga, perquè ho estic llegint en anglès. El primer llibre es diu The Way of Kings i espero que sigui El Camino de los Reyes, el nom d'allò. És l'última saga d'en Brandon Sanderson. Aneu cap a Gigamesh, aneu cap a Amazon amb el link de filiats de Mossega Lopa. És boníssim. O sigui, jo vaig acabar ahir la nit i ja estic aquesta tarda anant corrents a buscar el següent llibre, que ja ha sortit en anglès, no sé si en castellà hi és.
Sergi, ves pensant si tens alguna cosa, perquè la vols dir, vaig a casa el dit i et dono pas. Senyor Dani Amo?
Sí, jo l'altre dia vaig trobar el justicle.com.
Quan l'he llegit, perdona, m'havia entès justesticle, però
justesticle.
No,
ho pots fer, no? Però no. Justicle.com
per segons quines coses.
Sí.
Només és pessigolles.
Exacte. Sí. No, tu tens una conversa d'aquestes incòmodes del rotllo, hòstia, a veure quan acaba aquest tio i no saps com sortir de la conversa. Doncs tu fas un lleuger moviment amb el mòbil
i et truca.
I et truca. Hòstia! Ho sento, m'estan trucant. Adéu.
Jo em quedo amb aquesta proposta. Jo també la proposo.
Justicle. O sigui, fas
Justicle. Configures tu el moviment que vulguis. A mi és configurable.
No podem veure el que està passant aquí a la taula.
Ja s'ho han imaginat.
Bueno, vaig llegint més coses. Vinga, el Marc Givert ens ha proposat una aplicació.
Un altre farcellet?
No, en aquest cas és una aplicació que es diu Castro. És una aplicació simple de fer-ne, molt agradable visualment per gestionar i escoltar podcast. És un podcatcher per iOS i és gratuït. En Pere Ferrando ens comenta que Downcast, que és l'aplicació que molts de nosaltres fem servir en iOS per escoltar els podcasts, ha tingut un canvi d'una nova versió. En aquesta versió també té una nova interfície gràfica que està... A mi em despista una mica.
Per què ens ho fan? Ens canvien les interfícies gràfiques i ens maregen. Bueno. A veure, el que sí que està molt bé és en l'iOS 9, l'aplicació nativa d'Apple de podcast, que és el que faig servir jo, perquè
sóc
un ésser poc sofisticat, està molt bé perquè puc llegir les anotacions del programa que em donen. Sí. És a dir, hi ha el text, hi
per surt. Cert, que alguns programes, no el vull leer, perquè aquesta crítica l'he rebuda, agafen i copien i pastegen el guió en el programa, a les notes del programa, i no cal, s'ha de resumir, eh? ¿Entendéis lo que estoy diciendo?
¿Qué me estás mirando a mí?
Bueno, luego te lo cuento.
La descripción, ¿no?
Sí, lo pilláis, ¿no? Vale, en Roger Baldomà.
Algú se t'atester aquí.
Sí, en Roger Baldomà, amic i col·laborador del blog sobre tecnologia i videojocs del diari Ara va de jocs.
I el molt cabron de Sesmarca que ha escrit aquell dia, eh? Quan ha fet un copypasti prou.
Ha publicat un vídeo a YouTube jugant amb el joc Star Wars Battlefront, que ens ha dit el nostre tècnic emulava mazo. Eh? No t'agrada? No t'agrada? Bueno.
El nostre tècnic és molt crític.
Però el vídeo està molt bé. Vale, gràcies.
La versió fa 10 anys és millor, però sempre passa si hi ha una versió fa 10 anys.
Molt bé, doncs això, que en Roger Baldomà ha publicat un vídeo fent servir aquesta versió. La veritat és que el vídeo és espectacular. El trobareu a YouTube i us l'enganxarem aquí a Mossega la Poma.
És molt perillós un joc d'aquests, eh? Sí. Pots cremar moltes hores, eh?
Sí, marxem, que ens marxem. Well, that's what I do with a drunken sailor. That's what you do with a drunken sailor. That's what I do with a drunken sailor. Early in the morning. Hey, la setmana vinent a Mossega la Poma ens visitaran Francesc Xavier Iribarne, autor del blog valoradicional.com, i ens parlarà de com Apple fa money i com Apple fa diners des d'una versió de la gestió financera i econòmica de l'empresa. Per exemple,
ens ha vingut a través d'una serendípia de també el meu professor i amic en Pere Botella,
sí,
que no ha vingut mai en Pere al programa.
Com que no?
Ha vingut en Pere al programa?
Jo diria que alguna vegada
no,
sí que
està. No l'hem tingut al
programa. O com oient, potser.
No, has dinat amb ell, però bueno, no ha vingut mai, ha de venir Pere, carai.
Doncs això, parlarem de com Apple es financia, com fa diners, eh? Gràcies a tots per la vostra atenció, ens retrobarem la setmana vinent. Propostes, comentaris, suggeriments a programa @mossegalapoma.cat, seguiu-nos a Facebook facebook.com/mossegalapoma i a Twitter @mossegalapoma. Adéu-siau.
Vinga.